Ràdio Vilafranca. Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Ja sabeu que els dimecres, quan passen pocs minuts de les 10, ens agrada donar veu a una entitat del territori, si pot ser de Vilafranca, del Penedès i comarca, perquè ens expliquin quina és la seva tasca. Sobretot és una entitat, una associació, amb un projecte doncs, clarament social. Normalment són entitats altruistes, sense ànim de lucre, d'aquí el nom de la secció. La setmana passada vam parlar amb l'entitat TIAM i aquesta setmana tenim a l'associació, a l'entitat Ginesta. Per això ens han visitat aquí els estudis de Ràdio Vilafranca, la Roser Cardús i la Luisa Sueiro. Molt bon dia a totes dues, què tal, com esteu?
Molt bon dia.
Bon dia.
Bé. Comentàvem que en aquesta secció ens agrada molt donar veu a aquestes entitats que durant tot l'any fan una feinada ingent, sobretot per vetllar per aquestes persones que pateixen malalties i també per donar suport a totes aquestes persones que envolten i donen suport també a les persones que pateixen aquesta enfermedad. Expliqueu-nos una miqueta la història d'aquesta associació Ginesta que vetlla doncs, pel benestar de les persones que pateixen càncer de mama i també doncs, els familiars, els amics, companys més propers de totes aquestes dones. Expliqueu-nos una mica, remuntem-nos a l'origen d'aquesta entitat, d'aquesta associació i també doncs, doneu-nos alguna pinzellada d'on prové el nom.
Doncs mira, aquesta associació va néixer ja fa uns 25 anys.
Déu-n'hi-do.
Concretament el 15 de desembre del 99 i va estar fundada doncs, per una sèrie de dones que es trobaven en, aquest, en aquests temes i entre elles també hi formava part una infermera de l'hospital. Per tant, l'associació sempre ha estat molt de la mà, ha treballat molt conjuntament amb l'Hospital de Vilafranca i doncs bé, hem col·laborat molt estretament tant amb l'atenció a l'usuari inclús quan hi ha hagut alguna dificultat puntual per part de l'hospital, en el cas doncs, hi ha hagut alguna carència i s'ha pogut suplir des de Ginesta, com amb el tema doncs, de logística, quan hi ha alguna operació d'aquest tema de càncer de mama, ja són necessaris alguns elements externs, com per exemple uns coixins, que els diem coixins de cord, o també unes bosses de drenatge, perquè inclús a vegades comporta doncs, el drenatge, o uns manguitos de protecció de les pics, que tot això doncs, ho elaboren les nostres col·laboradores, les nostres associades de forma voluntària, i és doncs, el lligam estret i constant que mantenim amb l'hospital. A part doncs, d'ajudes puntuals, en moments sobretot en un assessorament psico-oncològic, amb l'infodema, amb temes doncs, que a vegades des de l'hospital són difícils de dur a terme per les dificultats econòmiques que poden representar i que des de Ginesta doncs, en alguns moments puntuals hem pogut donar el suport i des d'aquí doncs, hem donat sortida d'aquestes necessitats.
Ara fa 25 anys, ens comentaves. Sí. No sé si hi ha alguna cosa prevista per celebrar aquest 25è aniversari. A veure.
Sí, esperem que aquest any puguem fer aquesta celebració perquè 25 anys és una data... S'ha de celebrar.
Sí, clar que sí.
S'ha de celebrar i, sobretot, donar les gràcies a totes les persones que han estat treballant durant tots aquests anys, voluntàriament, perquè Ginesta no té cap treballador, diguem-ne, en règim general o en nòmina, sinó que va endavant o tira endavant perquè les persones que són a la Junta, amb càrrecs o sense càrrecs, donen moltes hores del seu temps voluntàriament, diguem-ne.
Clar que sí. Avui els estudis de Ràdio Vilafranca tenim dues membres de l'entitat, la Roser Cardús i la Luisa, però és una entitat molt més gran no, que conformen doncs, moltes més persones. Expliqueu-nos una miqueta ara mateix doncs, quants socis, quantes sòcies sou, quanta gent no, està al peu del canó per tirar endavant una entitat que sovint és complicat perquè... Doncs, requereix de molt esforç i també molta gent doncs, té una altra feina paral·lela no?, que s'ha de compaginar també per poder encarrilar aquesta entitat. Explica'ns una mica com està conformada.
Mira, una mica... En aquest moment crec que estem entre 90 i 100 sòcies.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, les sòcies es paga una quota anual. I després la Junta, ara la conformem 11 persones. la presidenta, secretària, tresorera i després 8 persones més. És una junta relativament nova perquè ha sortit aquest any d'una assemblea extraordinària del mes de febrer.
Sí, el mes de febrer.
I d'alguna manera també estem a veure, intentant entre nosaltres, som molta gent amb molts punts de vista a vegades diferents, sí. Però sí que hi ha certes coses, tot el tema de les manualitats que ha explicat abans la Roser, tot el que es porta a l'hospital comarcal, els tallers que es fan tallers durant els mesos d'octubre i juny, tant per persones sòcies com no sòcies, Això no hi ha cap problema.
Ara parlarem de la vinculació que hi ha també amb l'hospital comarcal, amb els serveis sanitaris de Vilafranca, de la comarca, però abans m'agradaria que em parléssiu una mica de quines són les principals emocions, fins i tot, doncs, posa amb la que arriba una dona, alguna usuària del grup, després de rebre doncs, un diagnòstic, en aquest cas, de càncer de mama. Expliqueu-nos una mica, no?, com són aquestes fases inicials a l'introduir-se també en aquesta entitat.
La fase inicial és de desconcert total, perquè entres, diguem, en un túnel en el qual doncs, no tens cap referent. I el teu cos reacciona d'una forma diferent en el qual tu no estàs habituat i no tens una relació directa. Tothom, quan sent la paraula càncer, estem educats o tenim en la memòria o en la retenció tot el que abans era el que es deia el mal lleig, no? I que ningú volia parlar. I les conseqüències són molt dures, tant pel cos, pels processos cognitius, com per a nivell emocional, poder-se adaptar i poder, diguem, digerir aquesta infermetat abans de poder-la superar, és un procés dur. És un procés llarg i d'autoconeixement que implica doncs, una superació constant del dia a dia. No? Lluïsa?
Sí. Sí, jo crec que en el primer moment d'un diagnòstic de càncer, sigui que sigui sí. El tumor que sí, sí. Sigui, és un moment de xoc, no?, per la persona. És un moment que jo crec que comença una fase fins i tot de negació. Dius, bueno, potser que vaig a un altre metge, potser s'han equivocat, potser aquesta analítica no era la meva i s'han equivocat en l'etiquetatge i no pot ser. Això és clar, si no tens una sintomatologia de que et trobes malament. Ho parlo pel meu cas, Jo em trobava bé.
Va ser una analítica d'aquestes de control,
sí,
rutinàries, no?
Un cribatge de mamografia i jo diria, no, s'han equivocat el primer que... Després, clar, és... sí, molt desconeixement, perquè, clar, un no sap de les malalties fins que no les pateix.
Sí, sí.
I llavors entres allà... Quan entres allà en aquest món, veus que és... que hi ha tota una vida allà i tot un món que desconeixies. Sí. Però s'aprèn també molt. Ara, el moment és de desconcert, potser també de por, de... Sí. Moltes emocions, un ball d'emocions.
Sí, i sobretot a nivell cognitiu et quedes com aturat, no? Et quedes bloquejat. Comences a veure que el teu cos no respon com era habitual, que el nivell de tensió baixa i que no ets capaç de mantenir una conversa, que a nivell, vull dir, és a molts nivells que et quedes, diguem, fora d'onda, no? I a mida, doncs, de poder tindre la sort, de poder trobar una associació en la que poder compartir, en la que poder veure les diferents opcions i veure llum al final del túnel, i entre l'ajuda de totes, veus que mica a mica vas intentant, doncs, superar, no?, integrar i assimilar i assumir tot el llarg camí que t'espera per endavant.
Coneixeu l'entitat abans de patir la malaltia o va ser a partir d'aquí que us veu, no?, anar informant, veu trobar aquesta associació?
Jo personalment no la coneixia i em van informar al mateix hospital de Vilafranca, de l'entitat.
Sí, en el meu cas també, en l'hospital. Sí. I hi ha informació de ginesta, tant a nivell de tríptics com dels cursos i els tallers que es fan i les extensions, i va ser a partir d'aquí que vaig tindre l'opció de poder conèixer ginesta també.
Parlem una mica de dades, no? He vist que també he portat una mica de recull de dades sobre el càncer de mama. Expliqueu-nos en quina fase ens trobem evidentment que la ciència ha anat evolucionant, però també cada vegada som més persones en aquest món, i això també doncs, vol dir que a vegades els nivells, les dades pugen per un cantó, però els diagnòstics, en aquest cas, si no vaig equivocat, doncs, són una mica més positius respecte a fa uns anys. Expliqueu-nos ara mateix en quina situació ens trobem.
A veure, ens trobem que el càncer de mama en dona és el càncer més comú. Uh-huh. La proporció, i em sap greu dir-ho, però és una per cada 8 dones. És molt alta. Crec que l'estimació de l'any passat, del 2024, perquè són estimacions, les estadístiques reals triguen molt a sortir. I les últimes que hi ha són del 2022. I ara, del 2024, l'ICO, l'estimació que fa és que a Catalunya s'estimen 5.500 casos de càncer. L'any passat, l'any 2024. Què tenim? Un índex de supervivència altíssim. Als 5 anys, i més enllà dels 5 anys, entre un 84 i un 89%. És molt alt, però ens manca. Ens manca aquest 12%.
Aquest percentatge restant, exactament.
Sí.
Expliqueu-nos una mica, no? Quines activitats, quins tallers, quines conferències s'ofereixen des de l'entitat? Com us organitzeu, no? Al llarg de tot l'any per poder tirar endavant totes aquestes activitats també de benestar i de pedagogia, que al final també es tracta d'això, no? Donar a conèixer la malaltia a persones que doncs, no tenen cap familiar, cap persona, no? Que la pateixi o fins i tot elles mateixes.
Sí, cada cop més, però és acostuma a ser més freqüent que dintre de l'entorn familiar hi hagi hagut alguna tieta, alguna amiga, alguna àvia, alguna mare doncs, que hagi passat pel procés. Sí que és veritat que últimament s'està veient que la incidència acostuma a ser... la incidència de l'enfermetat està incidint molt en la gent més jove, cada cop l'edat és més jove i està fent un creixement exponencial, la qual cosa també ens preocupa bastant. Llavors, des de l'Associació Ginesta intentem donar un tractament holístic, tant a nivell emocional com físic, perquè l'exercici físic també és una de les bases importants, i així doncs tenim diferents tallers. Tenim un taller de ioga, en el que es treballa la flexibilitat i la gestió de l'estrès, de consciència corporal, que és de reconnexió amb el cos i d'autoestima, no? De tornar a acceptar-te, perquè pensem que aquí doncs, també hem de pensar que entra un tema bastant dolorós i bastant canvi físic evident en moltes dones, que és l'extirpació de la mama, amb la qual doncs, tornar-te a retrobar amb el teu cos i tornar-te a sentir bé amb tu mateixa és un procés que cal fer i cal acompanyar. La tonificació, on es treballa la força muscular i la mobilitat, amb el qual doncs, tornem a donar sentit i estimulació a tot el nostre cos. L'estimulació cognitiva i emocional, que és una de les bases importants, que ajuda també a la persona a sortir d'aquest atzucat que et dèiem al principi, no? D'aquest bloqueig inicial, emocional i racional, i ens ajuda a autoconèixer-nos, a acceptar-nos i donar-nos força per tirar endavant.
On organitzeu totes aquestes activitats? On teniu la seu de l'entitat?
La seu, el que és el local, el despatx està al carrer Pere III.
Al carrer Pere III, aquí al costat, pràcticament.
Sí, número 32.
Sí, crec que sí.
Sempre dic al primer pis. Sí. Hi ha també allà en Pert i hi ha en Brusca, que són entitats de
dues
salut.
Entitats
sí,
de...
i al costat de Creu Roja, també. Allà ens reunim, es fan també el grup de manualitats, tenim una altra sala polivalent per les tres entitats, que la fem servir per el taller de la fisioteràpia de l'infedema, també les psicòlogues la utilitzen, i després aquests tallers més d'exercici que ha explicat la Roser es fan a l'escorxador, a l'escorxador a baix
al barri de les Clotes. Sí. Ah, exactament. Trobar-se, no?, aquest punt de trobada amb altres persones que també són testimonis de la malaltia, serveix? És a dir, realment, no?, compartir experiències i sentiments, doncs, ajuda?
Sí, mira, cada cas és únic. i no es pot comparar doncs, el que li passa amb una persona el que li passa amb l'altra, però sí que, a part del fet de trobar-se i fer l'exercici físic corresponent, la teràpia també consisteix entre trobar-se i compartir experiències i sentir-se acompanyat, no? Perquè és un món que en un moment determinat et pots sentir molt sol, no tens referències i et quedes com dintre, haguessis entrat, obert una porta i entres de cop i porta en un desert, no? I trobar doncs, que darrere d'aquella porta hi ha altres mans que estan passant pel mateix punt i que et poden acompanyar tant en un moment emocional com en un moment físic com en un moment de necessitat, és la segona versió, no? Del reforç d'aquests tallers que estem fent.
Qui també pateix, doncs, en definitiva, d'alguna manera la malaltia són els familiars que us acompanyen al llarg de tot aquest procés. Expliqueu-nos també quina és la tasca des de l'entitat, des de l'associació que es fa a les famílies, als amics, als companys. Suposo que també és fer pedagogia, no?, i sensibilitzar la població.
Sí, Ginesta està oberta també a atendre doncs, en algun moment alguns familiars que en algun moment de bloqueig o en algun moment de no saber com acompanyar, perquè cada cas és diferent, com dèiem, doncs es troben també una mica desbordats. Llavors, en aquests casos, també des de la psiconcologia, des de les dues psiconcòlogues que atenen a Ginesta, també s'està obert a poder atendre a tots els familiars que en algun moment donat es vegin desbordats per la malaltia i sàpiguen o donar pistes o donar reforç en l'acompanyament durant tot el procés, que és llarg i dolorós.
Com treballeu en coordinació als serveis sanitaris? Heu comentat que des de l'Hospital Comarcal, no, doncs també s'ofereix informació perquè la gent s'adhereixi aquí a l'entitat, però expliqueu-nos una mica, no, quines són les relacions, no sé si amb el CAP, amb l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, que malauradament aquests darrers dies doncs, ha estat notícia per el temporal de pluja, però expliqueu-nos una mica, no? Va més enllà també de Vilafranca, també amb els serveis sanitaris del Baix Penedès, del Garraf, en conjunt de la vegueria?
El conjunt de sí, sobretot amb el Garraf. A veure, la unitat de patologia mamària de Vilafranca, crec, si no vaig errada, que es va constituir l'any 96. Abans no existia, m'imagino que abans derivaven les usuàries a les pacients a Barcelona, al Durant i Reynals. Suposo que és el nostre hospital de referència, el Bellvitge i el Durant i l'ICO. A partir del 96 ja hi havia també una unitat a Vilanova, abans als Camils, i crec que ara estan, des de fa molts anys, que treballen conjuntament. De fet, és el Consorci Sanitari, el Penedès-Garraf. Per això ara ens estan derivant a les persones si tens algun problema en aquest malauradament moment que l'hospital ha hagut de tancar, has d'anar als Camils. Es treballa en conjunt molt. Jo crec que, a més, Ginesta, d'alguna manera, que va néixer, si et fixes per dades, 3 anys després d'aquesta creació de la unitat de patologia mamària aquí a Vilafranca, i jo crec que també és la necessitat de les pacients i de conformar una associació i de treballar en conjunt amb els equips mèdics, perquè els equips mèdics, que són multidisciplinaris, que hi ha infermeria, cirurgia, oncologia, auxiliars d'infermeria, han anat progressant, diguem-ne, moltíssim. Però, per exemple, mancar psicòlegs. Les psicòlegs que treballen aquí a l'hospital són de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Ginesta, per exemple, també fa aquest reforç de psicòlegia a les sòcies.
Aquest acompanyament emocional, eh?
Sí. Sí, sí.
És psicoteràpia. Vull dir, les sòcies que necessiten aquest tipus d'acompanyament i que pel que fos doncs, des de l'hospital, sobretot l'últim any, van tindre una sèrie de dificultats amb les persones doncs, que oferien aquest servei, que no el van poder fer, doncs es van derivar les persones cap a Ginesta i Ginesta, de forma gratuïta, les sòcies, doncs ha estat oferint aquest servei de psicooncologia, de tractament doncs, al llarg de l'inici, la durada i la finalització del procés amb un suport psicològic doncs, tal com determina la pròpia psicòloga. No?
Perquè jo crec que ens m'ha donat tothom és que això requereix una atenció
continuada.
Molt integral de la pacient. No només la part mèdica, que és superimportant, òbviament, sinó també un suport emocional, psicosocial, d'ajut que clar, l'hospital tampoc amb això no pot donar-ho, que ho hauria de donar, eh? No l'hospital, sinó la sanitat pública.
Exactament.
Ara estem, diguem-ne, fent suport.
Sí.
Pel nostre interès, també, sí. Òbviament.
Això seria un debat intens.
Sí, seria un debat intens.
Hores i hores debatint sobre aquest aspecte. Noies, ens queda res, un minutet, però abans d'acabar l'entrevista m'agradaria que adrecéssiu, no?, un missatge, doncs, a aquelles dones que ara es troben en aquesta fase inicial, sovint, no?, que ve amb aquest xoc, amb aquest no?, desconcert en el sentit que no saps, no?, encara estàs aterrant i no, doncs, no ho acabes d'assimilar. Doncs explica'ns una mica quin missatge li donaríeu a totes aquestes dones que ara comencen aquest camí amb por i segurament també molta incertesa.
Bueno, que és un camí llarg, però que es fa molt millor si un va acompanyat, no? Que el procés de desconeixement i dolor que comporta sempre es fa molt més bé si pots tindre algú al costat que t'acompanya i t'explica el perquè de cada moment per on t'estàs passant. I és això, doncs, sí que et puc dir que des de Ginesta doncs, donem aquest acompanyament. De fet, en el moment d'entrada, quan es fa la benvinguda, se'ls explica doncs, totes les oportunitats que poden trobar doncs, a través de Ginesta i que tenen una mà per seguir el procés al costat de gent que han passat pel mateix.
Sí, mira, sobretot no volem marxar sense donar molts ànims a la gent de l'Hospital Comarcal, a la Unitat de Patologia Mamària, sobretot, que són les que ens atenen normalment, i felicitar-los perquè fan una feina encomiable.
Sí. Agrair sobretot el tracte que donen a totes les pacients. Des del primer moment et sents molt acompanyada i amb molta sensibilitat per part de tot l'equip. Des del primer a l'últim. És una cosa que s'ha d'agrair i es reconeix la seva professionalitat.
Això sense ànim de lucre, la secció que cada dimecres doncs, li dediquem per donar veu a entitats del territori, sobretot amb aquest gran compromís social. Avui ens ha visitat els estudis de Ràdio Vilafranca, la Roser Cardús i també la Luisa Sueiro, totes dues membres de l'entitat de l'associació Ginesta. Moltes gràcies a totes dues.
Gràcies a tu.
Realment una entrevista molt interessant. I nosaltres ens retrobem de seguida aquí a Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols...
Vull estar amb tu, dels Catarres.
...espolsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu, jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas. Quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 2:15 del matí. Comissions Obreres denuncia la mala gestió de la direcció del Consorci Sanitari al Penedès-Garraf arran del tancament de l'Hospital de Vilafranca. En un comunicat, Comissions Obreres expressa el seu malestar davant la que qualifiquen de nefasta gestió per part de la direcció del Consorci arran del tancament sobtat de l'Hospital Comarcal, a conseqüència de les greus inundacions provocades per la Dana del passat 12 de juliol. Diuen ser plenament conscients de que es tracta d'una situació excepcional i imprevisible des del punt de vista meteorològic. Tanmateix, el que denuncien és la deficient gestió dels recursos humans un cop decretat el trasllat d'activitat i personal cap a l'Hospital Sant Camil, a Sant Pere de Ribes. El comitè no ha estat convocat en cap moment per formar part d'un comitè de crisi i aquesta exclusió ha impedit que accedís a informació essencial i que pogués vetllar perquè la reubicació dels professionals es fes amb garanties i amb respecte pels drets laborals. La direcció tampoc reconeix com a temps efectiu de treball el desplaçament entre Vilafranca i Sant Pere de Ribes, així mateix reclamant una reducció de la ràtio de pacients a les plantes. Davant d'aquesta situació, consideren urgent l'obertura d'un procés de negociació amb la direcció per acordar mesures justes, sostenibles i respectuoses amb els drets laborals del conjunt de la plantilla. Esquerra Republicana de Catalunya a l'Alt Penedès ha emès un comunicat en el que exposa que el pantà de Foix arrossega des de fa anys una greu problemàtica, l'acumulació de llots i la baixa qualitat de l'aigua, conseqüència de dècades de rebre aigües contaminades. Aquestes deficiències estructurals es van quedar en evidència arran de la Dana del passat 12 de juliol, diuen, quan el pantà es va veure completament superat per l'episodi de pluges intenses. L'esdeveniment va posar de manifest la manca de capacitat del pantà per gestionar fenòmens meteorològics extrems, cada cop més freqüents a causa de l'escalfament global. Davant d'aquesta situació, el grup parlamentari d'Esquerra va registrar el dia 15 de juliol una petició de compareixença del director de l'Agència Catalana de l'Aigua. La diputada Lluïsa Llop serà l'encarregada de traslladar les preocupacions del territori i exigir respostes clares. L'objectiu d'aquesta iniciativa és conèixer quines actuacions preveu dur a terme el govern per garantir que el pantà de Foix pugui esdevenir una eina fonamental tant per fer front als aiguats com per afrontar períodes de sequera. La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa aquest dilluns els treballs d'estesa de cablejat soterrat a Vilafranca per tal de connectar tecnològicament i digital els equipaments i serveis públics a través d'una xarxa de fibra òptica. Les obres tindran una durada aproximada d'un mes. Els carrers de la vila que es veuran afectats per aquestes obres són els següents: carrers Progrés, Rotonda de la Feca, Avinguda Pla del Diable, Francesc de Paula Bové, Eugeni d'Ors, Avinguda Tarragona, tram final del carrer Sant Pere, Avinguda del Vendrell, Camí de Moja, Castellet i Calafell, fins al final del terme municipal. Els treballs s'executaran en 4 fases: l'excavació d'una petita rasa d'uns 20 centímetres d'amplada, la instal·lació de la canalització, l'estesa de cable i la reposició del paviment afectat. Les obres es duran a terme durant aquesta època de l'any, ja que a l'estiu el trànsit de vehicles és menor i les molèsties que poden causar també. El Cor Jove Nacional de Catalunya actuarà al Fòrum Verger en el tret de sortida dels actes dels 60 anys de l'Espinguet. El concert tindrà lloc aquest proper divendres 25 de juliol a les 8 del vespre. És un dels dos únics concerts que el cor farà aquest estiu, juntament amb el que el 26 de juliol farà el Petit Palau, a Barcelona, com a cloenda de la trobada d'enguany. El Cor Jove Nacional de Catalunya ha treballat aquest estiu amb Mireia Barrera, un programa de música catalana contemporània, i amb Conxita García, un programa d'òpera des del barroc als nostres dies. En els dos programes, el pianista serà David Malet. El cor està format per 24 joves cantaires d'entre 18 i 28 anys, seleccionats anualment després d'audicions arreu del país, amb l'objectiu de promoure la normalització del cant coral i oferir oportunitats als talents emergents. El concert serà el primer dels actes de celebració del 60è aniversari de l'Espinguet. El preu de l'entrada és de 5 euros, destinats a finançar els actes de celebració de l'aniversari de l'Espinguet, reforçant el vincle de Vilafranca amb el cant coral i la cultura del territori.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius. Ràdio Vilafranca.
Passen 8 minuts de 11:15. Penedès Gama Extra. Els dimecres tenim la visita del nostre company Enric Vidal, que ens posa al dia una mica d'aquelles curiositats més amagades de la nostra vila, de la nostra ciutat. A la secció La Vila Curiosa, la setmana passada ens vam posar al dia, vam remenar aquestes curiositats relacionades amb els pregons de la Festa Major, també sobre la història dels barris de Vilafranca. I avui, Enric, bon dia.
Què tal,
de què parlarem?
Bon dia. Doncs avui portem diverses temàtiques. També parlarem de carrers, de la toponímia vilafranquina, que realment és molt rica, i crec que cada setmana anirà sortint perquè hi ha moltíssimes curiositats. Però comencem per el Teatre Cal Bolet.
Teatre Cal Bolet,
ja vaig començar la setmana passada preguntant-nos que aquesta secció, l'objectiu que crec que li vull donar és, quan anem pels carrers de Vilafranca, hi ha moltes coses que tenim assumides, noms de carrers, noms d'espais, però no ens aturem mai a pensar el per què d'aquests noms. I en el cas de Cal Bolet, per exemple, el Parc del Tívoli, que també el remarcarem, el carrer de Tossa de Mar també el remarcarem, doncs per què hi ha noms que són així? En el cas de Cal Bolet, clar, Cal Bolet és un nom curiós, que des de petits doncs, ja el tenim assumit, ningú es pregunta per què és
Cal Bolet. Cal Bolet,
és graciós,
ara t'hi poses a pensar... Dius,
Teatre Municipal Cal Bolet. Doncs per començar, aquest Teatre Municipal no ha estat sempre municipal. I és que el nom de Cal Bolet prové del seu antic propietari, que era Josep Bolet. I, per tant, ve d'aquest cognom, el nom del teatre, que a principis del segle XX va donar nom a aquest espai perquè era de propietat seva. Era un empresari que va arribar a Vilafranca, va doncs, adquirir diversos locals d'oci, o si més no, de concerts d'arreu de Vilafranca, i també es va quedar el teatre en propietat i, per tant, doncs, va ser conegut com anem a Cal Bolet, doncs, el teatre del Josep Bolet. I, per tant, doncs, va anar quedant aquest nom i quan l'Ajuntament, el 1981, doncs, va adquirir el teatre, com és actualment de propietat municipal, doncs, ja no li va canviar el nom perquè hagués sigut doncs, molt radical que després de gairebé doncs, 100 anys dient-lo així doncs, s'hagués dit teatre municipal o s'hagués dit doncs, amb un altre nom. Per tant, Cal Bolet ve d'aquest antic propietari, Josep Bolet, que doncs, a principis del segle XX va donar nom a aquest espai i, de fet, el carrer doncs on s'ubica el teatre, es diu Cal Bolet, però és molt nou, perquè va ser
això?
A principis del segle XXI...
Hi ha molts carrers no, que han canviat el nom.
Correcte.
Després de la dictadura franquista...
Correcte.
O per altres qüestions, per exemple, hi ha carrers que són relativament nous. Sembla que a cavall de les Clotes, no? El balcó de les Clotes, aquell carrer que van des de la carretera Sant Martí fins...
Carrer de Pontons.
Exacte, aquest carrer de Pontons, que és... relativament nou, de fa un
parell d'anys.
Però el nom ja feia anys que estava destinat.
Hi ha molta... Amb toponímia ens hi podríem dedicar, i de fet ja anirem veient, com he dit, que a la secció anirem remarcant la toponímia, perquè és possiblement una de les incògnites més grans de Vilafranca. Però en el cas de Cal Bolet és això. A part del teatre, doncs el carrer, doncs actualment es diu carrer de Cal Bolet, però em sembla que és l'any 2004 que es va canviar. Antigament es deia carrer del Duc de la Victòria, que molts vilafranquins i vilafranquines ho recordaran, perquè és això fa 20 anys i escaig doncs, que es va canviar el nom, però actualment també es diu carrer de Cal Bolet, amb referència, evidentment, al teatre, que al cap i a la fi doncs és més fàcil de recordar carrer de Cal Bolet pel nom del teatre que doncs, carrer de Duc de la Victòria, doncs, que era molt conegut, però doncs, actualment doncs, és més fàcil de recordar. Però no obstant això, la família Bolet, que ja no és propietària d'aquest teatre de Cal Bolet, però que no obstant això encara doncs, es manté aquest nom dintre de la memòria col·lectiva vilafranquina.
Què més tenim, Enric? Hem parlat del teatre Cal Bolet, del carrer que li dona nom actualment... Què més? Què més tenim?
Anem cap al barri del Poblenou, perquè anem al carrer de Tossa de Mar, que, evidentment, a Vilafranca tenim molts noms de carrer que tenen referència a municipis. Tenim, sobretot, vinculació molt penedesenca. Tenim l'Arbós, tenim el Vendrell, tenim moltíssims municipis de l'Alt Penedès.
Sobretot a l'Espirall, no? És
sí, a l'Espirall hi ha molts de l'Alt Penedès, també l'Avinguda del Vendrell està quasi tocant el polígon per part del barri del Poblenou. I al mig del barri del Poblenou hi ha carrer de Tossa de Mar. Clar, és un poble de la província de Barcelona, però que, clar, està molt allunyat de Vilafranca. I per què Tossa de Mar i no Mataró o Canet de Mar o qualsevol municipi de la zona del Maresme? Doncs això té a veure amb un fet tràgic, que sí que és veritat que jo crec que és força conegut, però no obstant això, ara ja també hi ha un monòlit que ho recorda, però això té a veure amb un fet tràgic, és que el 1931 un autocar amb jugadors i aficionats del Futbol Club Vilafranca que tornaven de Palafrugell, d'un partit de futbol, va volcar. I llavors va volcar la zona de Tossa de Mar i el poble de Tossa de Mar va respondre amb una gran mostra de solidaritat. Van ajudar molt, van acollir els ferits, van ajudar, van enviar suport. I va haver una molt bona connexió entre els municipis, que va ser molt maca, tot i aquest fet tràgic. I llavors Vilafranca ho va agrair posant aquest nom de carrer de Tossa de Mar en honor a la població. I Tossa de Mar, en senyal de germanor, doncs va posar Vilafranca, va posar un carrer al municipi de Tossa amb el nom de Vilafranca.
Va haver un intercanvi.
És a dir, va haver un intercanvi, no? Com si fos un agermanament, sí, per dir-ho, sí, així, sí, doncs, extraoficial. I per tant, d'aquesta tragèdia que va volcar un autocar, doncs, ple de gent vilafranquina, doncs, va acabar sent, doncs, un símbol d'agermanament entre aquestes dues poblacions. I, com deia, des de l'any passat, des del novembre del 2024, hi ha un monòlit al carrer que recorda, correcte, aquests fets. El Vilafranca hi va fer una visita commemorativa. De fet, em sembla que pel centenari del Futbol Club Vilafranca una representació del club va anar a Tossa, és a dir que ara potser doncs, s'ha perdut una mica més la relació entre aquests dos municipis, però
que record continua vigent.
Continua vigent i jo crec que entre els clubs fins i tot doncs, continua vigent aquest record.
Molt bé, Enric. Em sembla que no ens movem del barri del Poble Nou perquè hi ha més curiositats de carrers, de places...
Explica'ns. Aquesta és molt xula, perquè el Parc Tivoli...
No Parc del Tivoli, no, Parc Tivoli, eh?
Sí, en principi sí, perquè els noms dels parcs, clar, el parc té un nom, és a dir, bueno, es pot dir Parc del Tivoli també, no passa res, però en teoria és Parc Tivoli. Clar, el Tivoli no té referència ni a Vilafranca.
Tivoli, és una cosa
clar,
és a dir, nostrada perquè, que no, és a dir, no esperem no, a pensar, no, d'on ve aquest nom.
És a dir, sembla molt nostrada, però no ho és, perquè és una vila italiana.
Tivoli
és una vila italiana, que està plena de jardins i fonts. I per què, carai, Tívoli, una ciutat italiana, té un nom de parc a Vilafranca, no? Al centre del Poble Nou.
Per què? Perquè l'alcalde d'aleshores va anar al Tívoli, aquella ciutat li va agradar molt i va posar el nom, o com?
No, però sí que en aquell moment, a finals del segle XIX, agradava molt el nom de Tívoli. I no a Vilafranca, sinó arreu d'Europa, uh-huh, i arreu d'Espanya i també arreu de Catalunya. Tívoli és una ciutat molt maca, o si més no, que té doncs, llocs molt macos, que si busquem a internet doncs, hi ha uns salts d'aigua preciosos, hi ha moltes fonts, i per tant en aquella època era com que doncs, el nom de Tívoli, d'aquesta ciutat italiana, doncs, recordava una mica doncs, allò que era bonic, allò que era prestigiós, allò doncs, que era, podríem dir, no noble, però que tenia un cert prestigi, no? I llavors, en aquella època va sortir una tradició europea d'espais d'oci, d'espais d'esbarjo, que portaven aquest nom. Hi ha a Madrid, a Barcelona, a Vilanova, al Vendrell, també ciutats europees, que van adoptar una plaça, un parc, un carrer, amb nom de Tívoli, perquè això significava doncs, bellesa, significava una mica de prestigi. Aquest parc a Vilafranca neix al segle XIX, a finals de 1800 i llargs, com un espai burgès, amb teatre, cafès, jardins, fonts... I llavors aquest nom va quedar associat a l'esbarjo, al descans, a la vida social, i avui encara doncs, el Tívoli és un parc doncs, amb retrobament, amb passejada, hi ha parcs infantils, hi ha una pista de bàsquet, per tant, doncs, ha anat evolucionant. A finals dels anys 80 també es va reurbanitzar, i és com és ara, doncs, amb molts arbres i tot plegat, però a finals del segle XIX, doncs, Tívoli, una ciutat italiana que va acabar arribant a Vilafranca com a símbol això, doncs, de noblesa, de... A cap i a la fi, com a sinònim d'un espai maco, perquè doncs, també es va projectar en un principi amb fonts, també inspirant-se en aquesta ciutat. Per tant, Parc Tívoli, doncs, un nom que fa referència a Itàlia, que doncs, també trobem doncs, Tossa de Mar, també un poble allunyat de Vilafranca, però en el cas de Catalunya, Tívoli molt més allunyat que Vilafranca, en aquest cas a Itàlia.
Fantàstic. Hem parlat de toponímia, de noms de carrers, d'emplaçaments, no? De parcs, també de Vilafranca. Ara canviem una mica de temàtica, però mantenint aquestes curiositats que tant ens agraden. Si no vaig errat, ara tornem a la Festa Major, que ens agrada, o després hi aprofundirem, però abans ens explicaràs d'on venen, no?, el nom o d'on provenen els patrons que tenim a Vilafranca, que en són tres.
Tres.
Recorda'ls.
Sant Jocund, Sant Raimon de Penyafort, no Sant Ramon.
Sant Raimon, aquesta hi és molt important,
que, ara explicarem la diferència, que és molt grossa, i Sant Fèlix, que evidentment és el que tothom coneix, no? Comencem per Sant Jocund, que és el més desconegut, que és copatró de Vilafranca, evidentment, juntament amb Sant Raimon i Sant Fèlix, és a dir, estan al mateix nivell. La seva devoció arrenca el 1681, quan la vila va rebre la seva relíquia procedent de Roma, que ara parlarem de Sant Fèlix, que amb any doncs, de relíquies important, doncs era essencial, però a finals del segle XVII era realment important tenir relíquies de sants, de màrtirs cristians, i doncs a Vilafranca va arribar aquesta relíquia, que era molt petitoneta en comparació amb les de Sant Fèlix, però clar, quan va arribar aquesta relíquia el 1681, clar, la vila doncs ho va rebre com un fet molt important i doncs el va adoptar com a patró, com a protector contra les malalties. De fet, una epidèmia de l'any 1809, la vila va acudir a ell en pregària i en agraïment per la millora de la situació se li va dedicar una celebració solemne, és a dir, que doncs també va assolir un paper important, però la relíquia aquesta de Sant Jocund que comentàvem es va perdre l'any 1934 amb la prèvia de la Guerra Civil i amb els fets d'octubre, tot i que doncs recentment s'ha recuperat doncs una miqueta d'actes commemoratius al febrer, doncs per recordar una mica la memòria d'aquest patró, que és força desconegut però que no deixa de ser patró de Vilafranca i doncs que fins i tot té un altar amb un mosaic molt maco a la Basílica de Santa Maria, tot i que és força desconegut, Sant Jocund.
Sant Raimon, de Penyafort.
Sant Raimon, és, podríem dir, que el patró més nostrat, eh? Perquè, doncs, evidentment, doncs, tenia molta vinculació al Penedès, nascut a Santa Margarida i als monjos el 1185, per tant, superantic, Sant Raimon de Penyafort. Va ser jurista, teòleg, dominic, és un patró molt important pels amants del dret, pels advocats, pels qui treballen al món de dret, és el patró important.
I crec que és un dels més coneguts, és a dir,
sí,
el 324 fa un temps va publicar un mapa de quina era la persona més famosa o coneguda de cada comarca, i a l'Alt Penedès és Sant Raimon.
No, aquí el tenim com a segon patró després de Sant Fèlix, però realment doncs, és molt important, i com deia, el patró dels juristes, perquè per tant és una aprovació molt, molt important, i de fet dona nom a la creu de Sant Raimon de Penyafort, que ha estat atorgada a mèrits en l'àmbit del dret. Per tant, doncs, és un patró molt, molt important. Aquí és patró de Vilafranca, celebració actualment el 7 de gener. A Vilafranca es fan les festes de Sant Raimon. També hi havia una relíquia que es va perdre, també crec que amb la de Sant Jocund el 1934. Per tant, Sant Raimon podríem dir que és el segon més desconegut, perquè evidentment Sant Jocund és possiblement el que la gent desconeix per descomptat. Sant Raimon és un pèl més conegut, i llavors hi ha Sant Fèlix. Però Sant Raimon també, jo crec que la gent el coneix una miqueta més per aquest fet de proximitat, però tampoc no acaba de ser molt conegut com a patró.
I Sant Jocund perquè tampoc no hi ha unes festes en el seu honor, no?
Sant Raimon sí que s'han mantingut.
I Sant Fèlix, evidentment.
Sant Fèlix, arribem a Sant Fèlix, que és el patró principal.
I en un any clau, eh?
En un any clau, però que és el que va arribar més tard, al cap i a la fi, perquè les seves relíquies arriben l'any 1700, aquest any 325 anys d'aquesta arribada de la relíquies, però clar, Sant Fèlix va desbancar aquests dos patrons de la vila. Hi havia Sant Raimon i hi havia Sant Jocund. Sant Fèlix arriba al 1700, la gent li fa rogatives pel tema de la sequera, comença a ploure, la gent li agafa una devoció espectacular i es converteix en el patró principal fins que doncs, arriba la festa major d'avui en dia i arriba la gran devoció que hi ha avui en dia, no? De fet, hi ha una curiositat, que és que les relíquies arriben l'any 1700 i fins 76 anys després no és patró de la vila. Per tant, hi va haver 76 anys que les relíquies de Sant Fèlix, el cos sant de Sant Fèlix, era a Vilafranca, però va trigar 76 anys a ser patró. És a dir, que gairebé una vida sencera actual, que hi va haver molta gent que va veure les relíquies arribant a Vilafranca, però que no va veure que Sant Fèlix era patró de la vila. Per tant, un fet important, que Sant Fèlix, al cap i a la fi, també es podria dir que va ser molt important amb el pas del temps perquè era un cos sant. Estem parlant que les relíquies de Sant Jocund i Sant Raimon de Penyafort eren petitones, eren ossets, com passa en molts casos, però clar, Sant Fèlix va arribar tot el cos sant que podem veure avui en dia, el dia 30 d'agost a la Basílica de Santa Maria, que hi ha des d'un crani fins a fèmurs, fins a tot un ossari espectacular, que realment també és excepcional, això, que hi hagi un ossari d'un màrtir cristià, que no és molt comú, sí que, evidentment, hi ha municipis que tenen les relíquies del seu sant, però, clar, aquí no estem parlant d'una relíquia sola, sinó que estem parlant d'unes relíquies en plural i d'un cos sant, i, per tant, a part d'aquestes rogatives que durant el segle XVIII van ser molt comunes i que van funcionar, sembla, a la població vilafranquina, doncs li van agafant devoció i a partir d'aquí, durant els segles XVIII, XIX, XX i XXI, doncs la festa major ha anat creixent fins al punt d'on som avui en dia, que de fet, Sant Fèlix no el coneixem massa, Sant Raimon de Penyafort ho coneixem tot, gairebé de la seva vida.
De Sant Fèlix no hi ha massa informació.
Sabem any de naixement, sabem que va néixer a Santa Margarida dels Monjos, sabem que va ser jurista, teòleg, dominic, sabem moltíssimes coses, en canvi, Sant Fèlix el tenim per patró màxim de Vilafranca i, en canvi, no en sabem res.
El que és a dir, sabem pràcticament és que es diu Fèlix, que les seves relíquies van ser extretes de les catacumbes de Calepo di Roma. Unes catacumbes que tu vas poder visitar de primera mà.
Sota la Basílica de Sant Pancràs, molt espectaculars.
Ara fa uns mesos. I poca cosa més.
I, en canvi, el tenim com a patró principal. És la incògnita, és aquesta fe doncs, tan
misteriosa. I la data del 30 d'agost per fer-la coincidir amb un altre sant.
Correcte.
Que també es diu Fèlix.
Aquesta és la gràcia, també, que potser molta gent... El que es canta als gojos, al cap i a la fi, no és veritat.
Ui, Enric,
és a dir, no, és veritat.
Ara aquí acabes d'obrir un meló, eh?
És veritat, vull dir, el que es canta als gojos no és veritat. S'aprofiten, si no... No, és a dir, al cap i a la fi, els màrtirs cristians, tothom té la seva història, però al cap i a la fi, un màrtir cristià mor per la seva fe cristiana i per, doncs, anar en contra de les autoritats de l'època. És a dir, el tirà que s'ofenia davant vostre sagrat culte és que, doncs, un màrtir cristià el que fa és mantenir la seva fe cristiana davant d'una autoritat que no vol el cristianisme. Això passa amb tots els màrtirs, i Sant Fèlix devia ser així, però el que escanta els gotjos és aprofitat d'altres Sant Fèlix. És a dir, i el 30 d'agost s'aprofita d'un altre Sant Fèlix perquè, evidentment, no coneixem res del nostre Sant Fèlix que va, doncs, ser enterrat a les catacumbes de Calèpodi.
Crec que ara mateix però... més algú s'està emportant un ensurt.
Bueno, però... Bueno, però és la fe cristiana que diem, al cap i a la fi. No, o no, la fe, o la mitologia, o el misteri que li puguem donar a Sant Fèlix, que al cap i a la fi, doncs, ho creiem així, tothom, doncs, l'estima moltíssim, i el dia 30, doncs, tothom va veure les seves relíquies i, doncs, està perfecte.
Enric, ens queden uns minutets.
Vinga.
Però abans, doncs, m'agradaria que parlessis d'un altre aspecte curiós, uh-huh, no?, de la Festa Major de Vilafranca. Si no vaig equivocat, també ens portes un mapa virtual. Per tant, despleguem, uh-huh, el mapa de Vilafranca.
Correcte.
Per saber a on ha arribat Sant Fèlix el dia 31. És a dir, sí, a quines cases s'ha dut a terme l'entrada de Sant Fèlix el dia 31. Uh-huh. Ens podries explicar la distribució de, sí, barris, quins barris ha entrat més, menys, a quins carrers, fins i tot, mm-hmm, ha entrat més vegades, perquè ja ha passat això, que correcte, al llarg dels anys Sant Fèlix ha entrat dues vegades en el mateix pis.
Exacte, ara ho anava a dir. A veure, bàsicament, això és lògic, ha entrat més vegades al centre i al Poble Nou que la resta, perquè, uh-huh, són barris més antics, amb carrers més antics.
Estem parlant que les dades són des del 1939.
39, sí, tot i que, evidentment, la lògica tiraria abans del 39, perquè si seguim aquesta història, abans del 39, sí, el, sí, centre, evidentment, exactament, continua existint, i la Girada o l'Espirall no. Però, bueno, des de l'any 39, evidentment, els barris on entra més és el centre per descomptat, el Poble Nou, que va arribar per primer cop l'any 1953, és a dir, que déu-n'hi-do i els anys que fa. El Poble Nou, el primer cop que va entrar, va ser l'any 1953, al Parc Tívoli, justament que l'hem comentat, perquè allà es feia la Fira de la Vinya i el Vi, que actualment s'ha perdut, i va entrar a casa del Lluís Mestre Cornèlia, a l'any 53. A l'any 60 va arribar per primer cop a la Barceloneta de Sant Magí, al carrer de Calvo Sotelo, actual Banco de Barcelona, número 26, a casa de l'Antonio Mercè Anet. I llavors, aquí hi ha un interval d'anys important, perquè no va entrar a un nou barri, que en aquest cas és Sant Julià, fins a l'any 80.
Els anys 80,
anys 80, és a dir, que el Poble Nou al 53, Barceloneta 60, el Sant Julià a l'any 80, justament a la plaça de Sant Julià, a casa del Josep Maria Mateu Uller, a l'Espirall l'any 81, a la plaça de l'Abat Blanc, a casa de la Pilar Vinyals Casafont, i torna a haver un altre interval important d'anys fins a l'any 97, que va entrar per primer cop al Molí d'en Rovira, al passatge de Sitges, és a dir, és un carrer bastant estretet, bastant amagat, a casa de l'Àngels Agramunt, la Girada el 2001, a casa de la Txell Guardiet, a la Rambla de la Girada, i les Clotes l'any 2003, al carrer de Sant Pau, a casa del Josep Sala.
La primera vegada que per tant, entenc que és el barri on menys vegades ha entrat Sant
Les Clotes hi ha entrat, si no ens equivoquem, dues vegades.
Dues?
2003 vegades. I 2017. 2017 de casa de la Maria Bassogoda, al carrer Torrelles de Foix. Però sí, sí, les Clotes un parell de cops des de l'any 2003, és a dir, que fa 22 anys i només dos cops. Per tant, aquí, doncs, la distribució de moment, doncs, sí que és veritat que es va distribuint força, eh? És a dir, no,
sí, sí,
no és que estigui mal distribuït, però les Clotes, ja sigui perquè, doncs, els administradors no viuen a les Clotes o simplement perquè s'escull que altres carrers són millors, doncs, a les Clotes només dues vegades. I no és que faci 10 anys que entra el Sant a les Clotes, sinó que en fa 22, i només ha anat a les Clotes dos cops, sí que és veritat que hi ha passat molts cops, eh?
Per exemple, si dir... no recordo malament, el 97 es va tancar el carrer de la Beneficència,
correcte,
però a la banda que toca el centre.
Exacte, que, clar...
Diguem que és un carrer que fa la frontera entre el,
exacte,
barri de les Clotes i el barri del centre, i en aquella ocasió va entrar a la banda del centre. Per tant,
exacte,
es pot considerar oficialment el barri de les
I
Clotes.
I molt ràpidament, allò que comentàvem, que el Sant ha entrat al mateix lloc, és a dir, que
això
justament
mateix,
a la mateixa casa, va passar el 2012 i el 1973.
2012, versió divina, casa del Santi Güell.
Del Santi Güell i el 73, Santiago Güell. Pare i fill, això és evident. I n'hi ha diversos, també, a l'any 1966 i 76, també és al mateix lloc, a la Rambla de Nostra Senyora número 19, i a l'any 85 i a l'any 93, és a dir, en molt poc temps, al carrer del Papiol número 3. És a dir, que va ser el mateix bloc de pisos, en aquest cas, eh? No la mateixa casa, però el mateix bloc de pisos, amb res, amb 8 anys de diferència.
Després també hi ha una altra curiositat, que l'any 2000 va entrar a casa de dos administradors,
exacte, perquè
també vivien al mateix
junts,
bloc, i es va fer com... va entrar a Sant Fèlix a casa de dos administradors.
El Daniel Margalef i la Roser Ríos eren veïns justament i va coincidir que eren administradors. Vull dir...
I també hi ha hagut anys, per exemple, per causes com la Guerra Civil, no? Que Sant Fèlix no va entrar a cap casa, sinó que directament va entrar
molts anys, el local d'Acció Catòlica, l'Ajuntament, el local del Sindicat Oficial de Criadors Exportadors de Vins del Penedès,
el
Delegació del Frente de Juventudes, Acció Catòlica, com dèiem, el Museu de Vilafranca un parell de cops, crec que el Palau Volta algun any, Creu Roja, Futbol Club Vilafranca... És a dir, no sempre ha entrat a cases de la gent, sinó que a vegades, doncs, simplement per alguna commemoració, s'entrava doncs, a algun local d'alguna entitat i...
Això ara ja és més complicat.
Ara és molt més complicat.
Molt bé. Enric, moltes gràcies. La veritat és que sempre ens portes anècdotes molt interessants, aquells aspectes més amagats que no coneixíem de la història de la vila, de la festa major, en definitiva, de la nostra ciutat. Ens retrobem la setmana vinent. No sé si ens pots avançar alguna cosa, perquè, sincerament...
Som... Bastant de toponímia, també, jo crec.
Toponímia,
sí. Demà abans anirem a l'Espirall, justament, a parlar de la seva festa del barri, que és aquest cap de setmana.
Sí.
Però la setmana vinent tornem amb més curiositats. Jo crec que també bastanta toponímia, perquè és un tema que crec que podem abordar en profunditat.
Seguirem la setmana vinent amb la Vila Curiosa, però demà l'Enric, com sempre, i com cada dijous, sortirà al carrer demà, que visitarà el barri de l'Espirall amb motiu de la seva festa al barri. Moltes gràcies, Enric.
Gràcies.
I demà, adéu-siau.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.